Existir per algunes és pur activisme. Valentina Berra és escriptora, divulgadora social i activista trans. Sense buscar-ho, massa cops s'han atrevit a qüestionar com és la seva vida, a qui estima, per què. Ella ha agafat tots aquests prejudicis i els ha convertit en un motor per comunicar-se i fer activisme, sobretot per compartir amb qui tingui ganes d'escoltar-los. És autora del llibre La resposta a todo lo que preguntaries a una tia trans i ja té escrita la seva primera novel·la. Avui passa per Les dones i els dies i ens fa molta il·lusió, Valentina Berra.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Valentina, com estàs?
Molt bona nit, Montse, gràcies per convidar-me i gràcies per tenir també com els ovaris de plantejar aquest espai de conversa en un dia com avui, no?
Amb
el tema del Barça i tot això.
Home, el tema del Barça, hi ha gent que li interessa molt el futbol, però passen altres coses a la vida.
Tu el vas veure o no, el partit?
No.
No el vas veure,
estàs parlant amb aquest tipus de persona.
Bueno, està fantàstic, el tipus de persona que necessitem avui, aquesta nit.
També parlarem de futbol avui, segur, en algun moment, però escolta, has pensat que d'alguna manera la vida t'ha portat a l'activisme? Això que dèiem al principi, o què?
Sí, és una cosa que em pregunten molt i que també jo em pregunto molt, perquè jo sempre he entès i entenc l'activisme, no?, com una qüestió que, com el seu propi nom indica, és activa, no?, i has de fer coses. Uh-huh. I jo penso que tot el que, pel que a mi se'm considera activisme, activista, és pel que sóc, no pel que faig, no?
Vale.
Llavors, em genera com una mica de contradicció i de conflicte aquesta idea, tot i que jo després, en la meva vida, sobretot en la meva vida fora dels focus, és on més activista em sento, no?
On més practiques, no?
Clar, perquè sobretot si milito, vaig a certs llocs, a certs espais, no?, més polítics, uh-huh, aquí igual sí que em consideraria més activista d'una manera més, com a fi al terme, no?, més precisa. Però no sé, també el que diguin si sóc activista o no m'és igual.
T'és igual. Sí. La cosa és que tu sempre t'ha agradat escriure, comunicar, i t'has dedicat a parlar de la teva vida i has convertit la teva història, en el fons, en alguna cosa, no sé si per ajudar els altres, per ajudar-te a tu mateixa, no per ajudar ningú, sinó simplement per ser. Quin és el punt de vista, diguéssim?
Jo crec que escric...
Ja et fem pensar molt, eh?
Sí,
hem començat així, que és divendres, no?
Exacte. De futbol no vols parlar, oi?
D'aquí una estona, t'ho prometo.
Vinga. No, per mi. És una pregunta molt, molt maca. Jo crec que al final tant l'escriptura, sobretot, però també tota la feina que faig a nivell de divulgació, no deixa de ser una proposta de conversa, no?, per crear imaginaris o nous o que ja existien, però dels quals se'n parla poc, no? Uh-huh. I també penso que és com una manera de desafiar això que diu l'Alana Portero, que és una escriptora fantàstica. Que
ha vingut al programa.
Quina sort. Molt, molt bona elecció. Jo vaig tenir la sort també de que em prologués el llibre, no?, que comentaves, i ella en el pròleg deia que la història de les dones trans és una història que, de la qual els contorns l'han dibuixat altres que no érem nosaltres, no? Mm. I jo crec que en aquest sentit, tant el propi fet d'escriure, com també tot l'estar aquí, per exemple, no?, és una manera de proposar aquesta conversa, però en els nostres termes, no?, i des del nostre punt de partida, que és molt diferent del que s'acostuma a parlar quan es parla de nosaltres.
Clar, que no es mani des de fora, no?, que maneu vosaltres mateixes. Jo estava pensant també, tu et dediques a la comunicació, com dèiem, no?, al periodisme. Aquesta tarda estàvem a la redacció i ens preguntàvem, hi ha dones trans fent de periodistes? Homes trans fent de periodistes? I hem anat, fins i tot hem buscat al Google, no?, i ens trobàvem que, clar, tots els referents que tenim són del món de la cultura, no? Com dèiem, l'Alana S. Portero, actrius, etc. Però encara està reduït al món de l'espectacle. I avui, justament, que estan canviant totes les cares, per exemple, del TN, del 3CAT, pensàvem, t'imagines que en un futur algú presentés a l'informatiu i fos una persona trans? I clar, ens faria molta il·lusió, però ho veiem molt lluny, també. Mm-hmm. No sé quina sensació tens tu.
Bueno, jo també veia molt lluny que una presentadora negra, no?, estigués en primera plana d'uns informatius de TV3 o d'un espai d'informació de TV3, mm-hmm, i ha passat, no? Evidentment...
Amb tot l'odi, també.
Amb tot el que comporta, efectivament, no? Però sí que és com una espècie de distància abstracta, no? Que sembla que estigui molt lluny, però alhora també sento que ens estem apropant molt i super d'acord amb que s'ha de fer una investigació exhaustiva per trobar algun exemple de dona trans o de persona dissident a dins de qualsevol àmbit que no tingui a veure estrictament amb lo espectacular o amb, si vols, amb, també amb una qüestió més cultural, no? Que també costa.
Doncs ja sabeu que és divendres i li demanem a les nostres convidades que portin la música a la seva vida i ens has triat molt bona música, molt diferent, que estem, vaja, que ens ha patat el cap.
Benvingudes a la meva vida.
Però comencem per aquesta perquè ens semblava que donava molt bon rotllo i explicava molt bé la història de la Valentina Mer.
Vull més a prop si pugui ser.
Roba estesa amb aquesta cançó que és L-A-N-T-M-A-N-T. No sé, jo no sé el que vol dir. Lentament, sí,
però
lentament. I també és la cançó d'una persona romàntica. O sigui, tu em sembla que ho ets molt i t'agrada molt parlar de l'amor.
Jo sóc molt romàntica, molt marrana, igual que la cançó, i igual que Roba estesa, que bueno, què dir, no?, d'aquest grup que és pura representació lesbiana del desig en català i crec que és un tresor que crec que com a país i en general com a societat no hem sabut aprofitar. Mm-hmm. I crec que, com m'imagino que sabreu, van anunciar que plegaven ja després de molts anys de música i pues, també volia aprofitar per enviar-les un carinyo i una abraçada immensa perquè són genials, tot el grup, i tant de bo que algun dia ens sorprenguin i tornin, no?
Tornaran, roba estesa. Sí, sempre n'hi ha de roba estesa.
Poseu diners perquè aquesta gent estigui on ha d'estar, sisplau.
Parlant amb la Valentina Ver i parlant de què sense voler, no sé si penses que en algun moment t'has convertit en un referent per molta gent, no? Perquè avui et presentem com a comunicadora, divulgadora, escriptora, una dona que es dedica a la comunicació, però hi ha molta gent que et coneix, com dèiem abans, sé que vols que tregui el tema, que et coneix pel món del futbol, perquè tu has estat futbolista professional, de fet la primera futbolista federada trans de Catalunya, i a més a més has treballat amb molts equips de futbol, no?
Sí, per dues bandes, no? Pel tema del que comentaves de ser referent, a mi era una paraula que sempre em donava molt de repelús, no? Perquè sempre s'ha vist la figura de la referent, per una banda, com una figura que ha de ser, ha d'estar tot arreu, no? Com ha de ser una imatge molt pública i molt, com que ha de tenir molta gent que sigui fan, no?
I has de ser impecable, no? Per ser d'alguna
manera.
Banda,
exacte. Sí. I a mi això m'incomodava molt, sobretot quan més agafava més notorietat pública pel tema del llibre i de més, m'ho preguntava molt. I al principi ho rebutjava bastant, no? Però si al cap de moltes converses també vaig arribar a la reflexió de que per mi les meves referents, sobretot en l'àmbit de la dissidència, no? No estaven emmarcades en la gent més espectacular, sinó que estaven en la noia trans o lesbiana de turno que tenia 100 seguidores a Facebook i posava les seves reflexions al seu muro, no? Mm-hmm. quan jo tenia igual 20 anys o així. I per mi aquesta persona, que igual la coneixen quatre gatos, era la meva referent, no?
Clar.
I m'ha canviat la vida en molts aspectes. Llavors, en aquest sentit, si jo esdevenir aquest referent per algú, fantàstic. Ara, que no esperin de mi ni exemplaritat ni tampoc com un camí a seguir especialment, no? De fet, jo penso, després segurament podem parlar d'això, no? Com dels referents de la infància i de més. Uh-huh. I jo sempre com que he entès el concepte de referent com algú en qui fixar-te, però no algú en qui imitar necessàriament,
clar,
no?
De fet, em sembla, que ara no sé si se me'n va la olla una mica, però que per tu eren uns dibuixos animats que eren Ranma. D'entrada, va ser un primer referent de veure que podia existir simplement un món que no fos binari, no?
Absolutament. I que, a més, d'alguna manera tenies la decisió sobre això, no? Que d'alguna manera, o sigui, jo penso que tenim una narrativa molt, molt, que és bastant hegemònica sobre la qüestió trans i la qüestió dissident, que parla molt des de la narrativa de El Born This Way de Lady Gaga, no? Que és el hem nascut així i...
No, i això és el que et toca,
no? Que et toca, exacte.
Que em sembla que al principi del teu llibre ho dius d'una manera molt maca, que és com tu et penses que el teu fill seria del Barça i et surt del Madrid, no? D'alguna manera, i no estem preparats per això, perquè volem que el fill que hem tingut, que més li agrada el futbol, que faci allò que nosaltres tenim al cap, no? Hi ha molta idea preconcebuda i que bàsicament allò portem als nostres fills a que siguin allò, que facin allò que nosaltres teníem al cap, no?
Total. I la gràcia del que deies al Ramma és justament que agafa això i et diu, pots agafar això però tens la capacitat de decidir una altra cosa, no? Que trenca una mica amb aquesta idea de te ha tocado ser lesbiana, no? Sinó que és una cosa de tia, tira per on vulguis, no? I prova, i xoca't, i igual et cau l'aigua freda i et sents incòmode, doncs canvia, no? Com aquesta cosa de poder experimentar amb la teva identitat, que és una cosa que fem fora del gènere. Jo crec que sempre quan parlem d'identitat i tant uns discursos com d'altres, com els que estan a favor com els de contra, de tot lo trans, sempre parlen de la identitat com una cosa que és rígida, no? Tu has nascut així, o sigui cis o sigui trans, però com que has nascut així. I jo penso, si la meva identitat, per exemple, de l'institut fos rígida i jo fos igual que quan estava a l'institut, malament anem, saps?
Clar.
No sé, seria...
I canviem molt durant la vida, no? Allò que ens agradava, després no ens agrada, clar. Com volem ser, la idea que tenim de nosaltres, no? Exacte. Quan dèiem això, quan tenies abans de 20 anys, segur que ho pensaves d'una altra manera al món, no?
Total, total, i sort que ja no.
Empiezo a estar harta de remar y remar, sabiendo que este río no conduce a ningún mar. Solo veo gente que se va a trabajar para luego ahogar sus penas en algún triste bar.
Esto no debería ser la vida.
Samantha Hudson i Amaya. Quin duet més meravellós.
Tremendo duo que es va muntar, que ningú esperava.
Amb aquesta cançó que es diu Óyeme.
Óyeme, sí, sí.
Això és el que alguna vegada suposo que has demanat tu, no? Escolteu-me, no? Sentiu el que us estic dient, perquè teniu una idea preconcebuda sobre mi i només us quedeu amb la carcassa, no?
Total, i a més, ho segueixo dient. És una cosa que no canvia quan dones passos i et visibilitzes o això que es diu de sortir de l'armari, no? Que hi ha tantes...
Una paraula molt lletja, sempre.
Bueno, sí.
Quants armaris? A mi em sona sortir del taüt.
Sí, una mica. M'agrada una mica més, perquè d'alguna manera explica com que estaves morta ja tancada, morta de fàstic, sí. I d'alguna manera surt, no?
Escolta, canviem-ho.
A mi m'agrada més.
Sortim del taüt.
Sí, però clar, és una cosa que s'ha de... O sigui, que al final que t'escoltin no només té a veure amb escolteu-me que jo sóc així, sinó que un cop tu surts i t'escolten, et cau una altra motxilla d'expectatives en la nova identitat que tu estàs habitant, no? Quan ja t'accepten, quan ja dius, vale, en aquest cas ets trans, automàticament s'espera alguna cosa de tu i a vegades ni tan sols t'escolten, no? Igual tu vols dir, no, mira, és que jo sóc trans però d'aquesta manera, no? Jo sóc lesbiana però d'aquesta altra. I et tornen a no fer ni punyetero cas. O sigui, és com... Sempre volen explicar la seva història sobre tu.
Clar, va tothom amb taps, no? Per la vida. Hem parlat... Parlem del tema futbol i ja el deixem-ho, d'acord? Perquè l'hem deixat aquí.
Endavant.
I hem parlàvem d'això, que va ser la primera futbolista trans federada de Catalunya i en un moment donat et vas veure justament obligada a penjar les botes perquè va rebre molt assetjament i molt odi en el seu moment. I ara estàs aquí i justament diem... No vull parlar més d'això, no? Perquè va ser molt cansat, ho vaig passar molt malament. Però també forma part de la teva història i també potser és una manera de... amb moltes nenes que ens estan sentint potser a casa seva i diuen, això encara passa avui, no? Avui que estem celebrant aquesta victòria del Barça masculí, femení, etc. Sí. Però com està això, no? Que el futbol encara no admet aquest discurs.
Ja, a veure. O sigui, ara... Montse, m'enfadaré.
Vale, d'acord.
No amb tu, perquè amb tu, a tope amb tu, però m'enfadaré i he de deixar anar la mala llet, perquè si no després s'enquista i m'emmalentim, no? Perquè, a veure, clar, tema exfutbolista, no? Que és una cosa que se'm penja molt aquesta etiqueta. Hi ha molt poques coses que comencin amb, la, amb ex i que...
I acabin bé.
I que, no, no, i que jo detesti, perquè a mi m'encanta el tema de les ex, però una d'elles és justament la, el que se'm defineixi com a exfutbolista, no? Per diverses raons. I aquí, posa't còmode, perquè...
D'acord, sí, vinga, va.
Per una banda, el primer de tot és que normalment a mi... se'm vincula això, no?, amb la condició de víctima, no?, de víctima de violència. I jo no sóc una víctima, i ni em representa. A més, clar, hi ha una cosa com de que s'espera de tu una cosa quan ets víctima, no?, i jo no sóc això. I potser ho sóc en alguns contextos.
Bueno, però tu vas decidir en un moment donat que deixaves de jugar perquè ja no t'interessava, no?, potser?
Bueno, espera't.
Ok, val, d'acord, estic aquí.
Sí. Això que he dit per una banda. Després d'altra, que és una mica el, on anaves tu, no? Per mi el fet de seguir visibilitzant-me, no?, com a dona trans esportista, em comporta seguir exposant-me a un seguit de violències i de situacions posteriors, no?, que ni tinc ganes, ni tinc forces, ni temps per dedicar-li temps, no?, i per gestionar-les. I després està un tema que va una mica lligat al que tu comentaves i que em passa sempre, no?, que és que a tot arreu sempre es fa la... Com quan es parla de mi, no?, d'aquell fet en concret, sempre es parla de Valentina, la dona trans que va deixar el futbol perquè rebia molts insults, no?, pel fet de ser una dona trans esportista. I això és una lectura interessada que han fet els mitjans de comunicació d'unes entrevistes que jo vaig concedir on en cap cas dic això, no?, i en vaig fer desenes i desenes quan el 2022 vaig decidir deixar el futbol, no? Jo, en aquell, si escolteu qualsevol de les... Sobretot escolteu, perquè les escrites igual estan una mica més ahí. Però les que
parlo...
Exacte, sigui a la tele, ràdio, que sigui, si analitzes el que jo explicava, en totes, sempre parlava, no? Primer, en un primer lloc, les violències que denuncio són col·lectives, són estructurals, i això inclou també institucionals, no? Això per una banda, envers les persones trans, també envers les persones intersex i d'altres maneres d'existir que és assumpte de la norma, no? Després, en segon lloc, denunciava la violència en els propis mitjans de comunicació que moltes vegades exerceixen una violència descarnada, en molts casos, i a més, de manera completament impune, contra les persones trans a nivell col·lectiu i també contra persones trans a nivell individual, que això és molt fort, no? I en última instància també deia a causa d'aquestes dues grans violències, no?, evidentment això va generant un caldo de cultiu que el que provoca és que també evidentment hi hagi insults a les xarxes, alguna l'agradaria, tot i que tampoc masses, però no és ni de lluny el gran
motiu,
clar, com el gran, la gran violència que a la qual ens enfrontem les dissidències sexuals a l'esport femení. Aleshores, a mi a nivell públic que se'm redueixi a exfutbolista, que és una cosa que em passa molt...
Però això no ho hem fet, eh?
Que, no ho heu fet.
Que hem començat l'entrevista parlant de comunicadora, periodista, etc.
Correcte.
Però, clar, no puc obviar un dia
exacte,
com avui
exacte.
Aquesta història. Jo el que et volia preguntar és... està clar que l'esport encara no està preparat per dones com tu. És a dir, bueno, la sensació que jo tinc des de fora, però potser tu em dius, no, jo vaig marxar del futbol perquè no em venia de gust, no m'agradava, això ja no m'interessava i jo em volia dedicar a la comunicació. Però a mi fa la sensació que encara hi ha molta resistència i que estem parlant aquests dies de discursos com el de Carl Rowling, sí, etc, que això no ajuda en res a tota la comunitat LGTBI, no?
Absolutament. En el meu cas era una qüestió de violència, però que es redueix a l'insult, no? I per a mi això era com la punta de l'iceberg de totes les problemàtiques que hi havia, no? I això cada persona trans que estigui a l'esport ho haurà viscut d'una altra manera i igual hi ha gent que està a gust, no ho sé, no? Llavors, la cosa que et deia de la simplificació, no?, de la reducció, afecta... En el meu cas, per exemple, el futbol era una pota de la meva vida, no? Però no era com... jo em dedicava a una altra cosa. Jo abans deies futbol professional, jo era professional perquè cobrava diners per jugar, no? Tot i que no estigués considerat com professional. Jo el meu sou màxim que vaig cobrar van ser 40 euros al mes. No. Llavors, evidentment, les meves fonts de...
És la història de totes les futbolistes femenines, no?
Efectivament.
A part de dos equips, no?
Efectivament. Uh-huh. Excepte a la primera divisió, que per la lluita col·lectiva que van fer totes a nivell de futbol, a nivell sindical, vam aconseguir drets i convenis col·lectius, no? Cosa que el futbol, més enllà de la primera divisió, encara no està. Uh-huh.
Queda claríssim.
M'he quedat una mica a gust. Podria quedar-me més
no,
a gust, però...
No, no passa res. No, sí, nosaltres et convidem perquè em puguis parlar de tot això.
És fantàstic.
És a dir, que jo sabia que hi hauria...
Que m'enfadaria.
No, que hi hauria aquesta conversa.
Clar.
Bueno, si t'has enfadat...
Amb tu no, me'n sento.
Tens molta feina. Tens dues feines. Children play and learn some more that you and I will never know in Main. Main Street. The waiter. Mira, Main Street ens va molt bé. Allò del carrer del mig, quan ets del carrer del cantó, ja no els hi agrades tant. Parlant amb Valentina Verd, amb aquesta comunicadora, aquesta activista, divulgadora, una dona que ha escrit aquest llibre que us recomanem moltíssim, que es diu La resposta a tot el que preguntaries a una tia trans, i és que a ella li han fet moltes preguntes tota l'estona. Mm-hmm. També m'imagino que tu també t'has fet preguntes, no? Moltes, en tot aquest camí. Perquè sí. Tu venies d'una família, tu ets de Ripollet,
sí.
I tenies una família amb una mare delineant, un pare taxista, la mare no havia exercit, s'havia dedicat a cuidar la família, no? Uh-huh. I, diguéssim, una família convencional, clàssica, no?
Pobre, i també, que això també és molt important.
Treballadora, no? Uh-huh. Una família treballadora. I potser en una família treballadora un no té tan dret a decidir. No sé si ho sents així.
Hòstia, és una bona pregunta, no? Perquè, no sé, jo, clar, no conec massa com funcionen les famílies
de
rics, exacte. No m'ha tocat viure aquesta experiència, no? Uh-huh. Ni de prop. Jo crec que en el meu cas té més a veure amb el fet de les possibilitats que han tingut d'estar prop d'aquestes realitats. Uh-huh. Per altra banda, també penso que moltes de les incidències ens trobem en la precarietat, justament, no? És a dir, jo penso, per exemple, en l'imaginari que hi havia de les dones trans a l'època on els meus pares eren joves, o quan els meus pares eren els meus pares al principi, no? Això ho he formulat molt estrany, però s'entén, no? Com des de quan jo era petita, l'imaginari col·lectiu de la gent com els meus pares era que les dones trans eren los trabolos del Camp Nou, no? Amb tot l'estigma contra les dones trans i tot l'estigma contra les treballadores sexuals, no? Per dues bandes. I d'alguna manera, ells no tenien accés a altres imaginaris que no fossin aquest, o els de la tele, que eren la Vivi Anderson, la Veneno i tal qual, que també estaven estigmatitzades, no? Estaven com espectacularitzades. Però, alhora, també penso que on més jo m'he trobat després reflectida és justament en aquesta penya precaritzada i dissident, com puguin ser les treballadores sexuals trans o qualsevol gent que se surti de la norma i que estigui relegada als marges, no? Perquè realment conec poca gent que habiti una dissidència i que tingui molta pasta, no?
Però quins diries que eren els rols de casa, no? Perquè quan m'imagino que eres petita, no? I que tu deies, per exemple, a vegades que ja des de molt petita tenies una amiga que li deies, és la meva nòvia, no?
És veritat, és veritat.
I que tu ja tenies clar que eres dona i que eres lesbiana, segurament des de molt petita, però quins eren els rols que tenies al costat, no? Per això, mm-hmm. Per viure amb normalitat. O sigui, tenies amigues, em podies parlar d'això?
Jo pensava, per exemple, a nivell familiar, és curiós perquè hi havia, per una banda, els rols convencionals de qualsevol casa d'aquella època, no? Gairebé qualsevol, que era el pare a treballar i la mare a casa cuidant les criatures, no? Mm-hmm. Però alhora, la meva mare... la seva manera d'existir en el món era una manera molt masculina, no? El que s'entendria com la masculinitat. Llavors, com que era un mejunje allà d'estímuls que tenia jo a casa, que era curiós. I respecte al meu entorn, és que jo realment, jo no sabia que estava existint des d'una dissidència o com no tenia tampoc referents...
Quan som petits no ho sabem, no? Clar. Simplement som.
Exactament. No? I ens van conduint a poc, hi ha coses que ens van incomodant, però tampoc les acabem d'entendre massa, i jo crec que això ens passa...
Això que dèiem abans, no? Decideixen que tu seràs del Barça, clar, i et posen el vestit i tu has de fer que t'agrada el Barça, que t'agrada el futbol i tot això,
clar,
no?
Clar, clar. Jo, el llibre que deies de l'amiga que dèiem que érem nòvies, no? Clar, en aquella època dèiem que érem nòvios, no? Perquè jo estava entesa com un noi. I és curiós perquè això va ser a parvulari, eh? O sigui, estem parlant d'una cosa super naïf, no? Però temps més tard, aquesta noia va descobrir que és lesbiana i jo vaig descobrir que sóc una noia i sóc lesbiana, no? Llavors era com una cosa de... Hòstia, jo no m'estava enterant de res i aquesta tia ho va veure sense veure-ho, no? Com va tenir aquest ull. I d'alguna manera els meus entorns tampoc em van condicionar massa en aquest sentit respecte a la meva forma d'existir més masculina o més femenina, no sé. Jo no li prestava massa atenció a aquestes coses.
El que passa és que sí, que suposo que vas començar a parlar-ho, no? O ja va ser molt gran, no? Quan decideixes que surts del taüt, com dèiem aquesta nit.
Exacte, com m'agrada més. Cada cop ho dius, m'agrada més.
Que ja tenies 20 anys.
Ja tenia 20 anys. Clar, és que mira, jo crec que el meu primer contacte amb la presa de consciència del meu gènere o de la meva manera d'existir a nivell de gènere, no? Va ser a l'adolescència, a l'entrar a l'institut, que se'm desperta com el desig, diguem-ne, no? El desig cap a les noies, d'una manera com més clar. I allà el que em passa no és... O sigui, jo allà no tinc consciència de si sóc un noi o sóc una noia o què sóc, no? Ni ho penso. Però, com a mi m'agraden les noies... i sóc capricòrnia i em fixo molt en les coses i les analitzo molt, jo el que faig és fixar-me, vale, m'agrada aquesta noia, a més me'n recordo dels seus noms, cognoms, de totes.
O sigui, tot, ho tens tot.
Sí. I jo mirava aquesta noia i deia, vale, en què li presta atenció aquesta noia? El burro de la classe. Doncs jo em convertiré en aquest burro, no? Com una performance de gènere que no té tant a veure amb jo sóc un noi, sinó en què he de fer per agradar aquesta noia, no? O sigui, d'alguna manera... com el meu lesbianisme em va fer convertir-me en un tio hetero en aquell moment, no? Com per formar la heterosexualitat masculina. Però no pensava en termes del que sóc o el que no sóc.
El que volies era adaptar-te, no? Que també és una cosa com molt de l'edat, dels 20 anys, no?
El que volia era que m'estimessin i que em desitgessin, Montse, igual que ara.
Just actually shit.
No, you know we're fucking great.
But we didn't pray this morning
or even yesterday.
Maybe we're a novelty act,
the token black and brown.
Please shut up, I've had enough of you putting us down.
Potser us sona aquesta cançó perquè forma part de la banda sonora d'una sèrie que ens ha encantat de Filmin, que es diu We Are Lady Parts, que és una colla de noies que diguéssim que no entren en els cànons del que se suposa que han de fer rock and roll, perquè hi ha musulmanes, hi ha gent de diferents orígens, i ens has triat aquesta cançó perquè m'imagino que també sempre has sentit, no? Tu vas tenir un grup de música, també, tinc entès.
És que l'he escollit per enveja pura i dura d'elles i d'haver viscut aquest somni, encara que sigui una ficció, no? Però és com... Les vaig descobrir fa poc, vaig descobrir la sèrie fa uns mesos, i sí, o sigui, és absolutament el meu somni frustrat poder tenir una vida com la que tenen elles, con sus luces y sus sombras, no?
Però clar, també és una vida de dissidència, no? Perquè al final se suposa que tota la gent que té grups de música han de ser blanques, rosses, i han de fer, doncs, és a dir, el que s'espera d'elles, no?
Clar. I amb el que dèiem abans, no? Justament en aquest cas també s'exemplifica molt a la sèrie com... Ok, t'acceptem com a grup de musulmanes, fet vostres coses, però amb els missatges que nosaltres volem, no? O sigui, a la que elles es desviaven una mica amb les lletres o amb la seva actitud o el que fos, ja no agradaven a la discogràfica de torn, no? I això també parla un altre cop de com s'intenten imposar els relats, sigui amb més acceptació o menys, no?
Del que s'ha de fer, no?
Exacte.
Quan ets jove, quan tens... Ara també ets molt jove, té 32 anys, fantàstica. Però quan en tenies 20, escolta, sempre...
Sempre és el moment.
Sempre s'està fantàstica. Ja prou. Estava dient això d'aquest despertar dels 20 anys, etc. També hi ha moments en què tens moltes feines, no? Que són aquestes feines en les que et vas trobant i fas de socorrista, de cambrera, Escòcia, de teleoperadora... Mm-hmm. I tot aquest món laboral també m'imagino que et fa ser molt conscient de tu, no? Que potser no havies estat fins ara, no? Què va passar aquí?
Total.
Totes aquestes feines.
Sobretot et diria que el que em fa ser conscient és de la mirada externa, perquè un cop, clar, justament aquestes feines estàs en el focus, no? Tant la socorrista, que és com la figura que és com, entre cometes, l'autoritat, encara que tampoc...
Pamela
la...
Anderson?
Sí, bueno, sí. Igual no era el meu referent, que pensava. Però també està molt bé. I com a cambrera també és on van totes les mirades, no? Quan algú funciona, quan algú no funciona, sobretot, no? Sempre t'estan mirant, no? I vaig prendre consciència de com la mirada externa o la oïda externa, en el cas de teleoperadora, no?, que vaig durar un mes perquè se'm dona fatal, perquè em dóna ansietat trucar perquè tinc 32 anys i sóc de la generació que no ens agrada.
No us agrada trucar? Ja ho tinc, ja ho sé.
Sí, però també com, per exemple, jo des de molt iniciar a transitar pel gènere, jo pensava, hòstia, la veu serà una de les coses que més em fotrà, no? I tinc la mateixa veu i quan treballava de teleoperadora em tractaven en femení més que quan anava pel carrer, no? I era com... no entenc com la gent em mira o com la gent m'entén, no? Perquè no, o sigui, no tenia consciència de la mirada externa.
Clar, però això és com una vegada tu et canvies ulleres i et poses unes ulleres vermelles i penses que tothom et dirà quines ulleres noves que portes i la gent es fixa amb el cabell aquell que tens.
Exacte.
I dius, no entenc res.
Sí.
Escolta, anem a la publicitat un moment, que sí. Sempre hi ha els diners, els maleïts diners, i després continuem aquí a Les Dones i els Dies en directe, passant 7 minuts, 9:45 de la nit, hi ha gent que està a la rua, nosaltres estem tranquil·les aquí.
Les Dones i els Dies. Ens falten dies per tantes dones. Les Dones i els Dies. Budellam de Famellam. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me.
L'hauríeu de veure, eh?
L'Andrea Motis, jo la vaig descobrir amb aquest disc que va fer amb el Joan Chamorro quan jo tenia 17-18 anys i ella tindria menys 3, no? Perquè no sé quina edat té, però era molt, molt jove. I va ser un dels meus primers contactes amb tota aquesta música jazz i tal. Que
t'encanta, eh? Que t'emociona.
Sí, sí, com, suposo, com a blanca flipada, que ens agrada totes les blanques flipades al jazz, però... Però sí, sí, i va ser un dels meus primers concerts, de fet, que vaig anar-hi sola a escoltar-la.
Parlant amb Valentina Ver, esteu escoltant Les Dones i els Dies, aquesta dona que és periodista, divulgadora, activista, moltes coses. Algunes volgudes i d'altres perquè li toca, es veu.
Exacte, per veure.
Exacte. Mira, una de cosa que et va tocar i que a vegades et queixes, no?, una mica, és que tu has fet el teu camí per fer la transició de gènere i una de les coses que et vas trobar és que tu, com vas fer la transició abans del 2023, doncs d'alguna manera, per poder-te canviar el nom, havies d'hormonar-te, no? I ara dius, doncs no sé si volia. O no sé si ho hauria fet ara, no?
Totalment. En el meu cas, i tota la gent que ho va fer abans del 2023, no?, de la llei trans actual, les persones havíem d'estar 2 anys sotmeses a tractament hormonal obligatori, certificat per una endocrina, no? 2 anys amb un certificat, o sigui, certificat que hem estat 2 anys amb un trastorn de disfòria de gènere, no? Que també podem parlar del que significa això.
Sí, vol dir que us consideraven uns malalts.
Efectivament. Cosa que és el que menys em molesta. El que em molesta és que ho considerin això com una malaltia quan ens passa a tothom, no? Que aixequi la mà qui mai s'ha sentit incòmode amb alguna part del seu cos respecte al seu gènere, no? Sí. La meva iaia es fa el bigot encara. Vull dir que, no? Que és una cosa que és disfòria al final, perquè és no hauria de tenir bigoti, no? I després de certificar que estem trastornades durant 2 anys, ens citaven en el registre civil amb una mèdica forense, en el meu cas, per fer-nos un test per veure si aprovàvem el fet de ser dones, no? I ens preguntàvem si de petita jugàvem amb pilotes o amb nines i aquestes coses, no? Que jo el vaig fer i vaig pensar, és que la meva mare suspendria el test.
Clar.
No? I és una dona, cis, no?
Exacte.
Llavors, clar, a tota aquesta violència també et marca un camí, que és el que deies tu, en el qual vaig prendre decisions que és, vamos, 100% conscient de que van ser sense, en contra de la meva voluntat. Me'n penedeixo? No. Perquè al final moltes de les decisions que he pres ara igual no les prendria, però això no vol dir que que no estigui com a gust amb elles, no? Però sí que trobo una gran notícia que almenys no se'ns obligui a fer segons quines coses.
No se'ns obligui i no es tracti com una malaltia i moltes coses de les que han canviat ara, no? Que és molt millor per les noies, per tothom que vulgui fer-ho, no?
Exacte.
També en tot aquest procés, és a dir, jo no sé com et vas sentir a nivell de... si et vas sentir molt sola, si et vas sentir acompanyada, però em refereixo més de tots els dubtes que tenies tu, no? Perquè un cop decideixes que ho fas, que ho tires endavant i que has de passar per aquestes decisions, no? Mm-hmm. Com hormonar-te, no hormonar-te, operar-te, no operar-te, no? Com ho vius tot això, no?
Doncs partint de la base de que la gran majoria de decisions es prenia amb una consciència de la violència que em volia evitar, no? Que això és molt fort, no? Però és com, jo penso molt en la adolescent que es decideix si posar-se una faldilla curta o no en funció del lloc on vagi, no? Que és, o sigui, em sembla una violència espectacular. Llavors, sentir-me sola, jo crec que sí que em vaig sentir sola en el sentit de que per la meva trajectòria vital jo no encaixava massa en el relat com homogeni de la noia trans, no? Perquè el relat que tenim tothom, o que teníem tothom en el cap, és el niño maricón tan maricón que se hace mujer, no? Com aquesta banalització d'aquesta identitat.
I a més, s'ha d'operar i ha de fer un munt de coses, no? Que tu has decidit, per exemple, que hi ha moltes coses per les que no vols passar.
Exacte.
Per exemple, no?
Clar, llavors jo, com no tenia aquesta feminitat tan exacerbada ni res d'això, jo tampoc em sentia com part, no?
Del lo trans. Col·lectiu, no? Potser.
Clar. Jo vaig arribar a lo trans a través dels feminismes. Van ser el que em van obrir la porta a entendre que es podia existir des de lo trans més enllà de les normes de gènere.
De com s'havia de ser, no?
Clar, exacte.
Perquè estem una altra vegada fent el mateix, no?
Mm-hmm,
en el fons, obligant a la gent que sigui trans a fer-ho d'una determinada manera perquè les persones cis decidim que així sigui, no? Sí. És a dir, si tu vols ser trans o des del col·lectiu trans, has de passar per aquí. T'has d'operar, has d'hormonar-te, no sé què, perquè si no, no tens prou categoria, no?
T'ho compro tot, excepte el fet de que això sigui per condemnar les persones cis, perquè les persones cis també estan sotmeses a aquests camins,
sí, sí.
No? O sigui, realment, perquè tota persona encaixi, s'ha de mantenir on està i ha de prendre decisions per canviar el que és, per poder encaixar en el que significa ser dona. Quantes dones superen els pits, no? Perquè no tenen
no
grans
tenen prou, o en tenen massa,
exacte.
Etcètera,
o sigui,
no?
Aquí, totes trans, en aquest sentit.
Exacte.
O sigui, totes estem patint la mateixa violència i algunes ens arriben més i algunes menys a funció de la nostra... no, les nostres coordenades vitals, però és una violència que és estructural i que afecta a tothom.
Parlem de l'amor, et sembla?
Si us plau.
You're always such a fool, and in your eyes so blue, I see the life I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We hadn't met or thought
that... Russian Red, i aquesta cançó super ensucradíssima, que et fa pensar també en l'amor, no? I que és un tema que s'ha convertit, podríem dir, en allò capdalt en el teu discurs, i que t'importa molt parlar de l'amor. No sé si és l'amor romàntic, si a la Valèria també li ha fet molt mal aquest amor, o...
Moltes coses. És que, per començar, m'he d'aguantar les ganes de plorar escoltant aquesta cançó.
Home, estem aquí!
Perquè és una cançó que, a més, em recorda una persona que em vincula molt a la meva pràctica política, no? Que és el parlar de les ex, no? Em recorda una persona, una ex, de 2000... diria 15 o 14.
Ets molt sentimental, Valentina?
Sí, sí, sí. I a més jo estic radicalment en contra de la idea de superar les ex. A mi m'encanta que se queden ahí, en el sentit... en un sentit que ara podem desgranar, no? Però sí, quan... O sigui, a mi m'agrada repensar l'amor en la seva plenitud del concepte, no? També des del prisma de l'amor romàntic, perquè crec que la idea que segurament aquí heu treballat moltíssim, no? De com l'amor romàntic a través de molts mecanismes, com per exemple Disney, no? Que ens ven el cofre de com
la parella per sempre, la mitja taronja, tots aquests conceptes, no?
Exacte.
Jo crec que sí, també, o sigui, tots venim amb aquesta motxilla, no sé, tant noies, nois, persones trans, tothom, no?
Sí, no ens escapem. I el pitjor és que sempre quan fas el camí de no? Igual que quan et poses les ulleres feministes, no? les gafes violeta, que es deia quan jo era joven. No? Ara no sé si es diu tant, però sí.
Espero que no. Espero que no.
Però és que quan comences a prendre consciència feminista, com que tot et molesta, no? I, tot, uh-huh. I amb l'amor passa una mica igual, que quan comences a repensar l'amor i a voler entendre'l més enllà de la idea preconcebuda que t'han venut, no? Et sents com potser molt més connectada amb la idea de llibertat, no? D'estimar lliurement, però constantment et topes amb les barreres que el sistema et posa i amb les motxilles que porta la resta de gent, igual que la portes o la portaves tu. Sempre la portes d'alguna manera, no? Però una mica pots anar a llevar en pes. I això és, al final, jo quan estudio l'amor, no? El que parlàvem abans, quan parlo d'aquestes coses, a més de parlar-les perquè m'encanten, em sembla, i soc una nyonya, també és perquè m'interessa molt les violències que també es deriven de tot aquest amor romàntic i de més. La Brigitte Vassallo ho explica espectacularment al seu assaig Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, no? Com el sistema monògam estructura i jerarquitza els vincles i els efectes perquè la violència tingui cabuda en la societat, no? A través de l'amor. Llavors, a mi m'interessa molt com desafiar aquestes idees i posar sobre la taula altres idees, com, per exemple, la de les exnòvies, que podem
desenvolupar. A veure, explica'm, perquè sé que te'n mores de gana i s'acabarà aquesta entrevista, no anem parlant de les exnòvies. Per què és tan important el paper de l'exnòvia i per què t'agrada tant que es quedin per aquí, com ho has dit així, que es quedin per aquí? No,
sí.
No, això de tallar amb algú no està escrit.
Estic super a favor de tallar amb algú, estic super a favor de que no totes s'han de quedar, no? Perquè
d'acord.
A vegades les relacions
sí, podem
no
fer neteja, no?
Podeu no parlar amb el vostre ex o la vostra ex, no passa res.
D'acord.
Però sí que penso que hi ha una cosa que estudia molt bé el Jack Halberstam, que parla de les temporalitats normatives i queer, no? En la qual ella explica que la temporalitat normativa implica néixer, créixer, enamorar-te, casar-te, tenir fills, i en tot el procés, treballar, ser productiva, no? Uh-huh. I si això no funciona...
I morir-te, que et plori el marit, no?
Clar. Què passa? Que ara amb el divorci, ara això es pot trencar d'alguna manera, però el que has de fer és trencar i tornar a començar. No, uh-huh. No pots desafiar aquesta linealitat, no?
Uh-huh. Vols dir que si fas tot això de néixer, enamorar-te, casar-te, t'has uh-huh. de tornar a casar, no?
Exacte. Has de tornar a buscar l'amor, no?
Has de tornar.
I això es manifesta a nivell, per exemple, d'habitatge, no? Viure amb les teves amigues amb 40 anys és un fracàs, no? Uh-huh. I quan
bueno, això és el que diuen, que és un fracàs.
Exacte. Uh-huh. I t'estan preguntant, bueno, a veure quan uh-huh. amb amigues o amb la família, no?
Sí,
a veure
també quan... es diuen aquella cosa de se't passarà l'arròs, com és que no et cases... I suposo que ara també, com a dona trans, és igual, uh-huh. tens pressió perquè et deuen dir i vols tenir fills, i vols casar-te,
i tant,
no?
I tant. I això t'ho trobes en l'entorn, però també t'ho trobes en els vincles que vas construint, no? Que al final... també han begut això i també t'ho trobes i d'alguna manera, si estàs en punts diferents, a vegades aquest xoc, no, pot fer trontollar un amor que funciona més enllà. O sigui, rotllo que l'amor funciona, el que no funciona és tota la resta, no? Uh-huh. I això a mi em fot molta ràbia, per això estic fent tots els tallers que estic fent i els llibres que estic escrivint i tot això, perquè crec
tot
que...
Tot per dir que les ex es quedin o per què?
No, és, realment no és per sentar càtedra sobre el que s'ha de fer i el que no, sinó repensar per què fem el que fem i per què no fem el que no fem, no? Uh-huh. I en el cas de les lesbianes és un cas molt fàcil d'entendre que les dinàmiques es poden subvertir.
Ara em parlaràs d'aquestes dinàmiques que es poden subvertir amb Xabela Vargas, que... Quina persona, Déu meu!
Ai, Dios mío!
Ara sí que ploraré.
¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor. Ya se mexicanizó. ¿Pues qué dices que no? ¿Pues qué dices que sí?
Xabela Vargas, que era famosa de robar-li totes les nòvies a tots els que cantaven ranxeres amb ella, eh? Vull dir, a José Alfredo Jiménez li va robar totes les nòvies de tots els ranxeristes que tenia a la vora, perquè ella podia amb totes.
Bueno, i sí, a mi també m'hauria pogut. O sigui, jo seria una más, vamos, entregada, sí.
I escolta, com dèiem, la Xabela Vargas, aquesta dona amb aquesta potència sexual, sensual, que tenia tant d'èxit amb les dones, hem sentit molt la idea del femeller, no? del mujeriego,
sí.
No? Pels homes. Però amb les dones lesbianes també existeix això?
Per descomptat, i a més passa una cosa molt interessant, de la qual parlaré, per exemple, a Momento Promocional 1, aquest dilluns a les 7:30 al Candy Darling, al bar de a la festa de Me Siento Extraña, parlaré amb una cantant que es diu Fox Gunn, que és de Barcelona, però viu a Londres des de fa uns anys. Parlarem de com, des de lo lesbià, els rols es poden... com que ens podem... gronxar d'un rol a l'altre, no? D'una manera molt interessant, una mica més lluny d'aquesta imposició de com s'ha de comportar un home i com s'ha de comportar una dona, no? O sigui, jo he estat amb persones que són superdominants i que alhora, al cap d'una estona, són un osito de peluche i et deixen assumir tu el rol dominant i viceversa, no? I això en rols heterosexuals passa, però és molt difícil fer-ho, no? I és molt, molt fàcil que des dels entorns es jutgi, no? Com el pagafantes, la que lleva los pantalones, aquestes coses, no? Aquestes idees com d'hipervigilància dels rols heterosexuals que a nosaltres ens vigilen una mica menys.
Una mica menys, eh? Però sí. Igualment, jo he sentit sempre aquella frase que no sé si t'agrada, allò del bollodrama, eh? Bueno. Allò de la tristor de la lesbiana quan ho deixa amb la nòvia, per exemple. I què tant. Hem de dir d'això? Tot això són prejudicis? També estem sempre intentant posar-nos en capsetes? O les pròpies lesbianes pensen que aquesta capseta els agrada? Què passa aquí?
La meva opinió personal, jo no parlo ara per totes les lesbianes, sí? És que per mi sempre és un drama allunyar-te d'una lesbiana. O sigui, no, ho entendria perfectament des d'aquí, no? Sí que el concepte de bollodrama té unes connotacions bastant negatives, no? Respecte a les relacions lesbianes i bisexuals, perquè dins dels bollodrames també entra la bisexualitat i amb unes particularitats específiques, però bueno, realment... El que es digui de les lesbianes fora de l'univers lesbià m'interessa ben poc. O sigui, jo crec que des de dins ho vivim de la nostra manera, cadascuna com pot, i ens ho passem molt bé, Montse, t'ho asseguro.
Amor líquido, una altra de les cançons que ha triat Valentina Ver com a cançó que li encanta i també com a grup, no? Per dir, tant de bo quan jo era petita o quan jo era joveneta estava a Ripollet hagués tingut un grup així, de punky, amb tot de dones, dissidents, etc. No?
És que són espectaculars, els hi tinc un amor i una enveja increïbles, perquè a més ho fan, com podeu escoltar, ho fan increïble. I sí, o sigui, m'hauria encantat que existís perquè a més tenen la particularitat de que dins de la dissidència i del discurs que tenen, que és superpotent, a part de tocar de l'hòstia, és que tenen aquest toc com adolescent, no? com també naïf, no?
Aquesta energia, no?
Sí, i de les pataletes que s'agafen a les lletres, no? Tenen un punt com reivindicatiu, però alhora també com que es permeten ser idiotes, no? Que també ens hem de poder permetre. Jo estic enamoradíssima d'elles i, vamos...
Enamoradíssima, amor, fa tallers sobre ex. A mi em crida molt l'atenció perquè vols ser la meva futura ex. És un dels tallers que expliques.
Exacte.
Per què? Perquè tallem malament, és a dir, anem sempre a lo negatiu i podem, doncs, totes aquestes persones amb les que ja no funciona potser la relació d'amor, poden ser amigues nostres, per exemple? O què? Hem d'aprendre a fer-ho, això?
Jo crec que hem d'aprendre a relacionar-nos en general i penso que la pròpia premissa de vol ser la meva futura ex és una manera de desafiar aquesta idea de que l'ex és una figura del passat, no? Uh-huh. En el cas de les lesbianes i bisexuals passa molt que la figura de l'ex sempre està present per molts motius, perquè l'amor es trenca per motius aliens a l'amor, perquè som... molt endogàmiques, també, això també s'ha de dir, sigui a ciutats o a pobles, a tot arreu, i per molts altres motius, no? Que al final el que ens porten també és a que un cop trenquem no desapareguin de la nostra vida. I això ens obliga a aprendre a relacionar-nos amb els desafectes, no? I en aquest sentit, jo trobo que és un dels aprenentatges meus preferits d'existir com a lesbiana.
I has patit molt per amor o què?
El que més. El que més, Montse, no és que no t'ho imagines. Sí, sí. He passat unes setmanes que no t'explico, però...
Ets un colabrot, te'n potes, o què? Sí, sí, però ara sí. Em sembla que estàs una altra
vegada
feliç, no?
Sí, ara estic on vull estar i complint els desitjos que tinc. O sigui que molt bé.
I et planteges ser mare o què? És alguna cosa que t'apreta o què?
Des de que tinc 3 anys.
Sí.
És una cosa... jo des de que vaig tenir consciència que hi havia criatures que eren més petites que jo, vaig assumir ja el rol de mare. I, clar, al final la meva situació vital em porta a que sigui complicat exercir la maternitat a nivell de precarietat, etc. Però em fliparia, jo ho seria. Ho hauria sigut amb 13 anys, ja t'ho dic. O sigui, és terrible, és terrible.
O sigui, ho tens claríssim. T'has trobat també dintre del mateix col·lectiu resistència a vegades per tot això, per dir vull ser mare, és a dir, dintre del propi col·lectiu, no? Vull ser mare, vull aquestes coses, vull fer les coses diferents, no em vull etiquetar tant en una banda o en l'altra.
Sí, jo crec que les violències que patim venen sobretot des de fora i són les més greus, però sí que dins de les nostres comunitats també hi ha com una certa tendència com a teixir camins concrets, no? I el que se sortia allà també, o sigui, al final com que també hem de ser tota l'estona les més dissidents de totes, no?
Clar.
I a vegades així ignorem que totes bevem d'un imaginari heterosexual, monògam, no? I a vegades no és tant el que fas, sinó com ho fas i amb qui,
ja,
no?
Absolutament.
Així que, sí, bueno, si hi ha resistències, les anirem treballant a base de frote.
Escolta, és un prejudici pensar que la comunitat LGTBIQ+, us encanta Eurovision o no?
No sé, això li hauràs de preguntar als altres. A mi no
m'agrada. A tu no t'agrada Eurovision.
No, i menys quan dona suport a un genocidi. O sigui que m'interessa zero.
Doncs escolta, nosaltres ho hem de deixar aquí, aquest programa. Valentina Bert, moltíssimes gràcies per aquesta hora, per aquesta conversa, per parlar de dissidències, per parlar de com explicar-les aquí a Les Dones i els Dies. Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns a les 9 de la nit i nosaltres, mira, la veritat és que Eurovision tampoc ens agrada, però si haguéssim de votar per algú, ho tenim claríssim. Volem votar per Estònia. De veritat. Bona nit i fins dilluns. Gràcies, Valentina.
Gràcies.
Espresso macchiato.
Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.